Passen 3 minutets i mig del punt de 2 quarts a 6 de la tarda. Hem pogut ballar al ritme de la roba estesa, com cada dimecres. Si vostès s'han enregistrat, comparteixin-ho a través de les xarxes socials, que els volem veure. Qui segur que ha ballat és, per exemple, la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Jordina Moix. Jordina, bona tarda. M'equivoco o no?
Molt bona tarda, Edu. Doncs no t'equivoques, i a més, si les puc anar a veure en directe, quasi que millor, m'encanten.
Clar que sí, de fet, una de les membres d'aquest conjunt del Camp de Tarragona, la Clara Colom, que en moltes ocasions ha passat per aquí pel programa, ens fem uns tips de riure quan visita els estudis de Ràdio La Selva, que mare de Déu. Qui segur que també ha ballat a ritme de la roba estesa és el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Adrià, bona tarda. És així o no?
Bona tarda. Oh, i tant, clar que sí.
Molt bé, eh? Vull dir, tu no necessites distracció d'un dels jocs, per exemple, que ens presentaven els Tonis. A tu t'enxufem la música i ja de seguida t'agafen unes ganes boges d'aixecar el cul de la cadira.
Sí. Jo amb la música em transformo, també. Ho he de reconèixer, un altre secret amagat.
Mira, doncs ja sabem. M'apunto això, eh? Queda anotat aquí. Secrets de l'agenda. Sabem que el carnaval li agrada molt a l'Adrià. La música també, per ballar i per passar-ho bé. Escolteu, però ara deixem de banda la música i ens centrem, Jordina, amb la literatura des d'aquesta vessant infantil, no? Ara que ens acostem a aquest Sant Jordi, que serà irregular i que ja es vas presentar a l'inici de la setmana, un espai encarat als nens i nenes que ens escolten, també a tots els seus pares i famílies, perquè puguin anar obrint boca de cara a aquesta celebració, aquesta diada de demà, no? Aquest 23 d'abril, que serà tan diferent de com ens hagués agradat passar.
Doncs sí, mira, l'any passat es va presentar el conte de la revolta de Santa Jordina, la tradicional llegenda de Sant Jordi, però versionada pel David Fernández, cooperativista, activista social i periodista, i per la Liona, il·lustradora i dissenyadora gràfica. A la revolta de Santa Jordina, de l'editorial Amsterdam, el personatge protagonista és la Jordina. Ella és republicana, feminista, empoderada, d'ànima lliure, i juntament amb totes les veïnes i veïns del poble de Montblanc, doncs, creen aquesta nova història, que ho podem dir així, tenim amb nosaltres per parlar-ne a la Liona. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És una adaptació que dona la volta a tota la llegenda de Sant Jordi, una crítica a l'Estat i a la societat en si, oi?
Totalment, totalment. Sí, jo crec que, bueno, el David va fer una adaptació superactual i molt punyent, no? I que s'ho carrega tot. I em sembla que és molt, molt potent.
La primera frase que trobem... Perdona, digues.
No, digues.
Dic que la primera frase que trobem en només obrir el llibre és «Feliç el poble que no necessita herois». Per què vau voler que fos aquesta la primera frase que aparegués al llibre?
Doncs perquè és una mica també el que defineix una mica el moviment feminista, no? En el moviment feminista no hi ha líders, no hi ha heroïnes, no hi ha cares que tu puguis identificar el moviment, no? I em semblava com molt bonic també que en aquesta revolta, doncs, que al final fos el poble el qui s'allibera i no ningú, cap príncep, cap cavaller, ni la Santa Jordina mateixa, no? Sinó que és tot el col·lectiu, tot el grup qui s'allibera a ells mateixos, no?
Ara ho deia a l'inici, també ho deies, la protagonista és una nena, una noia valenta, lliure, feminista. D'on sorgeix la idea de canviar-li el sexe al Sant Jordi que coneixem i de donar-li vida a la Santa Jordina, en aquest cas?
Doncs, bueno, el conte de Santa Jordina va sorgir d'un projecte que es deia Dibuixar Contes, que es va fer a BTV, on s'agafaven contes tradicionals i se'ls donava la volta una mica, no? I llavors, en aquest primer pas que vam fer, doncs el David Fernández simplement recitava, o sigui, explicava el conte, que era una versió que havia fet l'Estel Soler, on el conte era bastant la història tradicional, però canviant-li el gènere a protagonista, i jo feia les il·lustracions. I llavors, un any més tard, va ser Amsterdam que ens van bueno, preguntar si ens faria il·lusió traslladar aquell projecte, no, a paper. I ens hi vam posar, i tant que ens hi vam posar que el David doncs va agafar la història i li va fotre una volta bastant, bastant important, no? I també col·locant tot el context polític que tenim ara mateix al nostre país, no? I bueno, com molt, molt actualitzada la llegenda.
Les il·lustracions és cert que són molt de conte, segurament com els contes que trobaríem també pels més petits, i a més la manera com està explicat doncs també és molt, molt propi del conte, no? També pels petits, però també suposo que també dirigit pels adults.
Clar, jo crec que el bonic és que el conte al final és un lloc de reunió de la família, no? O sigui, el pare i la mare amb el seu fill o filla, no? Es reuneixen i expliquen el conte. I el bonic és que aquest conte té doble lectura, que els pares hi veuen això, el context social i polític que vivim ara mateix, no? I els nens hi veuen la llegenda, la història de Sant Jordi, però amb la Santa Jordina, no? I llavors crec que és el bonic, que poden disfrutar a tots, els petits i els grans.
De fet, com a il·lustradora que va ser del conte, com vau triar quina manera volíeu que fossin aquestes il·lustracions?
Doncs la veritat és que, no ho sé, ho vaig tenir com bastant clar. Volia que fos una il·lustració així, tampoc no molt tradicional, per això, bueno, si us fixeu, tot és amb taca de color, no hi ha perfil negre. Després també volia que els colors fossin com molt vius, molt potents. Hi ha alguns detalls, com per exemple, a la muntanya on viu el drac, doncs és una muntanya que té forma de les gràfiques típiques de la borsa, saps? Com que al final el drac és el drac marcat, doncs el volia ficar en un espai que tu li poguessis també llegir, bueno, l'espai del drac és un espai més fosc, l'espai Montblanc, doncs és un poble ple de colors i com molt viu, no? També m'agradava que els personatges no fossin, que no es poguessin definir molt el gènere, no? I llavors, doncs, per exemple, hi ha personatges que no saps si són homes o són dones. Van vestits amb túniques, porten els cabells unisex, saps? I m'agradava això, que fos una mica indefinit. I també barrejar una mica lo tradicional amb l'actual, perquè de cop i volta doncs, et surt un personatge que és una bombera i va vestida com una bombera actual, no? Però està barrejada amb personatges que van vestits de manera més medieval, diguéssim. I una mica, una cosa una mica punky.
Ara comentaves també el detall de l'antagonisme, no?, en aquest conte respecte a la llegenda tradicional on el drac doncs, té set, vol acabar amb el poble perquè té gana. Mm. Aquí, en canvi, trobem, per exemple, un rei que representa l'estat, el seu fill. Sí. Tampoc aquests dos personatges serien precisament tan estimats o tan aclamats com en la llegenda tradicional. I, per exemple, el drac, que segueix sent dolent, en aquest cas representaria el capitalisme. Explica'ns una mica aquests detalls.
Bueno, al final és una crítica a la societat una mica en la que vivim, regida pel capitalisme, on en el nostre país, per desgràcia, doncs encara tenim uns reis que estan aquí xupant de l'Estat, i al final el conte, bueno, faig spoilers, no?, però el que es lluita és per la república. I per això també teníem tota aquesta sèrie d'antagonistes, no? No només és el drac, sinó que allà hi ha doncs això, un senyor feudal que s'enriqueix gràcies al treball de les persones, no? I, bueno, podria que això, fer una mica una crítica de la nostra societat actual, també.
Pel que fa al conte, ara deies al final d'aquest conte, el drac no mor per una estacada d'una llança o d'una espasa, sinó per sobredosi de cultura i de democràcia. Explica'ns una miqueta aquest final. Ja ho has fet ara una miqueta, però és que és curiós.
Sí, bueno, aquí, bueno, clar, és que això no ho vaig escriure jo, ho va escriure el David, però bueno, ho explicaré una mica bonament com jo pugui, no? Però crec que la seva intenció era demostrar la importància de la cultura, no? De com llegir ens pot fer canviar la nostra perspectiva. De fet, el personatge del príncep entenem que gràcies a un llibre doncs canviarà el camí de la seva vida. I després, doncs, això, no? la importància de la democràcia. I en aquest cas, com que el David havia contextualitzat la història en l'1 d'octubre, doncs utilitza les urnes com a armes, no? com a armes per a defensar-nos de l'abús, d'aquest drac mercat que ens oprimeix i de l'Estat que no ens defensa.
Quina és l'acollida que ha tingut el llibre, el conte, en tot aquest temps? Quins són els inputs que heu anat rebent?
Home, doncs, a veure, el Sant Jordi passat va ser superbonic perquè, bueno, va coincidir que l'havíem presentat, doncs, potser un mes abans, i vam tenir una acollida increïble. O sigui, a totes les parades hi va haver molta, molta gent. A més, gent de totes les edats, de tots els sexes...
Se l'espera, però, al públic, un llibre, una història d'aquest tipus? O és alguna cosa que l'hem d'anar a buscar expressament?
Ostres, doncs no t'ho sabria dir. Jo crec que en el moment de l'acollida també estem ara mateix vivint un moment així de molta revolució feminista, no? I jo crec que s'estan escrivint molts llibres amb aquesta perspectiva, i llavors jo crec que és una cosa que sí, que es podia esperar, no? I de fet, hi ha altres contes on Sant Jordi se li ha canviat el gènere, no és el primer. Però crec que en aquest cas, com que afegia també això, tota la història de l'1 d'octubre, doncs va ser com una bomba, no? I molta gent s'hi sentia molt identificada. I va ser com un moment molt bonic de trobada amb tots els lectors, no? De veure com, bueno, això, que només el poble salva el poble i sentir-nos una mica abraçats per tots ells.
La revolta de Santa Jordina, una opció per aquest Sant Jordi que serà diferent, una opció per aquest 23 d'abril que segur que tots vostès poden trobar a les llibreries, si no és pròpiament demà, quan s'aixequi el confinament, quan l'estat d'alarma s'aixequi i per tant puguem sortir tots al carrer, segur que se'l podran fer seu. Moltíssimes gràcies a la seva il·lustradora, la Liona, per haver-nos atès aquesta tarda de dimecres al carrer Major de les ràdios locals del Camp de Tarragona. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
A reveure. Nois, moment quan passa un minutet del punt de 3:15 de la tarda de jugar una miqueta al trivial del programa, no? Hem de resoldre una pregunta. Adrià, la que ens llançaves ahir. Va, tu diràs, fes-nos memòria. Què preguntàvem?
Doncs ahir preguntàvem sobre aquells mesos que tenen 28 dies. Exactament preguntàvem. Hi ha mesos que tenim 30 dies, altres amb 31. Quants n'hi ha que tinguin 28? Opció A, 1. Opció B, 2. O sigui, cap. Opció 3, tot.
A veure, espera, que ens estem fent un embolic. A veure, com vols dir, anomenar les opcions? A, B o C o 1, 2 i 3? Primer de tot, decidim això.
Mira, ni una cosa ni l'altra. Quants mesos tenim en 28 dies? Un, cap o tots? Au, més fàcil.
I la resposta correcta és...
I la resposta correcta és tots. És una resposta trampa perquè, tot i que tinguin 30 o 31, tots tenen 28.
Molt bé, pregunta per despistar el personal, la que ahir ens vau proposar. Va, llancem la nova pregunta d'avui, Jordina, perquè tots els nens i nenes que ens estan escoltant o que a través dels seus pares o familiars que segueixin ara mateix el programa vulguin jugar, puguin respondre. Cap on anem? Vinga, què és el que expliquem?
Com que aquests dies les aules estan trencades, hem volgut repassar una mica la geografia i avui us preguntem que quantes comarques té Catalunya actualment? 38, 40 o 42?
38, 40 o 42. Quantes comarques té Catalunya actualment? Doncs tothom que ho vulgui pot jugar amb nosaltres, pot jugar amb la gent de Carrer Major avui. Pregunta per anar fent memòria, tot el que hem après el primer i el segon trimestre. I com que aquest tercer ha de ser així de repàs de tot el que s'ha fet, ens, per exemple, permet repassar la geografia del país. Molt bé, demà en aquesta hora resoldrem aquesta incògnita.